Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Salut estudia obrir de cop la vacunació del tram entre 16 i 29 anys per lluitar contra els brots detectats en els darrers dies i aturar la progressió de la variant Delta. Montse Manent.
Pugen de nou tots els indicadors de la pandèmia. El perfil dels nous contagiats són menors de 30 anys. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assegurat que s'estudia obrir un sol tram per a aquest col·lectiu.
Obrim per grups de 5 anys perquè això permet que no es col·lapsin les webs. De totes maneres, el grup entre ja 16 en endavant és un grup força homogeni en el que no tenim ja casos normalment en UCI ni en altres coses i possiblement el més lògic seria ja obrir-lo d'una manera única.
Tret de sortida al Mobile World Congress en una edició reduïda i en format híbrid, s'esperen prop de 30.000 visitants, una xifra que queda lluny de la de les edicions pre-Covid.
La Fira de Gran Via de l'Hospitalet acull 700 expositors presencials i 300 marques més presenten els seus productes de manera telemàtica en aquesta edició recuperada després de l'anul·lació de la cita del 2020.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Torna una versió reduïda del Mobile i tot i així és l'esdeveniment presencial més gran que s'ha fet al món en el darrer any i mig. L'Hospitalet a més tindrà per primer cop un estand propi, l'Hospitalet 6.0, i l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, en destaca la importància del retorn d'aquest tipus de congressos.
El món ha vingut aquí, és important que passin a les presentacions, no?, que aquest matí hem tingut el plaer, no?, de com la tecnologia ajuda en el nostre dia a dia.
El col·lectiu LGTBI torna a sortir aquest dilluns al carrer en la celebració del Dia de l'Orgull, amb concentracions a aquesta hora i lectures de manifestos en diversos punts de Catalunya.
Al migdia s'han penjat banderes del col·lectiu a les principals institucions catalanes. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat el compromís del govern amb les lleis d'igualtat.
La lesbofòbia, l'homofòbia, la transfòbia, amb totes les discriminacions per raó de com et sents o com estimes, són del tot incompatibles amb la societat moderna, oberta i avançada que volem ser. Com a govern ens comprometem a desenvolupar les lleis d'igualtat i a fer front als discursos d'odi.
Els líders independentistes indultats tornen al Palau de la Generalitat i al Parlament, on han estat rebuts pel president del govern, Pere Aragonès, i el vicepresident Jordi Puigneró.
Els nou expresos han estat rebuts a la Generalitat en un acte institucional. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, s'ha compromès a treballar per la fi de la repressió i pel referèndum d'autodeterminació.
I ara nosaltres estem en llibertat, però continuarem treballant perquè també tots els companys que estan represaliats puguen sentir-se en llibertat. Ens hi comprometem, més ferm que mai.
En cultura, la professora i professional del món de la dramatúrgia, Sílvia Ferrando, serà la nova directora general de l'Institut del Teatre.
Ferrando ha superat el procés de selecció posat en marxa per la Diputació de Barcelona. El seu nomenament tanca l'etapa convulsa iniciada per les denúncies de casos d'assetjament a l'Institut i la posterior dimissió de la seva directora, Magda Puyó.
I en esports, en futbol, la selecció espanyola empata amb Croàcia al descans.
S'han avançat els croats després d'un autogol de la Roja, però ha empatat Saràbia al límit del descans.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Cladera, bona tarda.
Molt bona tarda. Situació meteorològica dominada en conjunt per la tranquil·litat, però amb petites excepcions. I és que durant aquestes pròximes hores i fins al vespre, més o menys, esperem que es puguin escapar algunes tempestes o xàfecs localment acompanyats de calamars o de pedra en alguns punts de les comarques interiors de Girona. Poden ser puntualment d'intensitat forta i deixar localment més de 20 litres en tan sols 30 minuts i de fet hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit. A la resta del territori, molta més tranquil·litat, amb nuvolades en zones de muntanya i temperatures màximes la majoria entre els 28 i els 33 graus en els casos més elevats, bàsicament cap a les comarques interiors de Tarragona i comarques del Pla de Lleida. De cara a demà, situació més tranquil·la, amb alguns intervals de núvols a primeres hores del matí, tendiran a desaparèixer i de nou creixeran algunes nuvolades en zones de muntanya, però demà sense gaires conseqüències, en tot cas algun ruixat molt aïllat o minso en punts elevats del Ripollès o de la Garrotxa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Pere Cladera. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. A aquesta hora veiem per càmeres força incidències que compliquen la circulació. Destaquem les més rellevants, per exemple, de l'àrea metropolitana, cues que afecta la C58 amb un cadí reixat fins l'entrada a Barcelona. També la C60 força plena a Mataró en direcció sud. Afegirem també la C17 amb lentitud i cues a Parets en els dos sentits de la marxa i també la B30 amb lentitud a Cerdanyola en direcció Girona i també a Barberà per anar cap a Tarragona. L'autovia A2, també una altra via amb retencions d'aquesta hora, tant a Sant Joan Despí d'entrada a l'Avinguda Diagonal com a Cornellà de sortida. Compte també a l'autovia A2 al tram del Col·legi a Lleida, on s'estan fent unes obres que provoquen intensitat de trànsit en direcció a la capital catalana. I també destaquem unes obres que afecten la C14, al Cuber, a Tarragona. Es dona pas alternatiu en aquest tram i hi ha cues de fins a 5 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. Això seria el més destacat de moment. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut estudia obrir de cop la vacunació del tram entre 16 i 29 anys per lluitar contra els brots detectats en els darrers dies i aturar la progressió de la variant Delta. Avui, de nou, els indicadors van a l'alça, mentre Govern Central i Balear tornen a posar restriccions sobre els turistes. L'executiu exigirà als visitants del Regne Unit una PCR negativa a la vacunació completa o la vacunació completa, i el govern balear demana el mateix pels grups de més de 20 persones. Tot plegat quan els brots detectats a les illes sumen ja 242 estudiants catalans positius dels 900 repartits a tot l'estat. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. De moment, el brot de Mallorca, el de més abast, ha suposat 132 casos a Catalunya, 76 al de l'illa de Menorca i 34 al de Tenerife. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, s'ha mostrat preocupada per l'augment de la incidència entre els menors de 30 anys, però ha demanat no estigmatitzar els joves per aquests episodis. Per tal d'accelerar la immunització d'aquest grup, el departament estudia obrir de cop la franja de vacunació dels 16 als 29 anys.
Obrim per grups de 5 anys perquè això permet que no es col·lapsin les webs. De totes maneres, aquest grup, el grup entre ja amb 16 en endavant, entre 16 i 29, és un grup força homogeni en el que no tenim ja casos normalment en UCI ni en altres coses i possiblement el més lògic seria ja obrir-lo d'una manera única.
Cabezas ha volgut també desvincular el repunt de contagis entre els joves amb l'obertura de l'oci nocturn, ja que l'impacte no es pot valorar encara. També ha anunciat que s'han superat els 4 milions de persones vacunades i que en pocs dies s'escurçarà 8 setmanes el termini per rebre la segona dosi d'AstraZeneca a la població de 60 a 69 anys.
Gràcies, Diana. Precisament aquest dilluns, el Departament de Salut ha obert la vacunació a les persones que es troben en la franja d'edat entre els 30 i els 34 anys, és a dir, els nascuts entre els anys 1987 i 1991.
L'objectiu de Salut és acostar-se com més aviat millor als col·lectius més joves perquè són els que ara s'estan contagiant més. Per vacunar-se cal demanar cita prèvia a la pàgina del Departament de Salut. Aquest col·lectiu rebrà les vacunes de Pfizer, Janssen o Moderna. El sistema informa a l'usuari en el mateix moment de demanar la cita sobre quin fàrmac se li administrarà.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, la incidència es dispara 5 punts des de divendres, situant-se en els 100 casos per 100.000 habitants, precisament. La Sanitat ha notificat aquesta tarda 10.179 nous contagis i 10 morts per Covid-19. A Catalunya continua també l'augment progressiu dels indicadors. Segons les últimes dades, la taxa de positius supera el 5%, el llindar que marca el control de la pandèmia.
No se superava aquesta xifra des del 10 de maig. També creix la velocitat de contagi per sobre de l'1. Pel que fa fa, el risc de rebrot es manté estable als 124 punts, encara a la franja alta. Als hospitals hi ha 461 malalts ingressats, dels quals 131 estan en estat greu a les UCI. Pel que fa al nombre de defuncions, en el darrer mes hi ha hagut 6 dies en què no ha mort cap persona pel virus. L'últim va ser el dia de Sant Joan.
I a Deltebre, Salut ha dut a terme aquesta tarda un cribratge massiu per detectar les cadenes de contagi del brot detectat la setmana passada i que ja s'ha estès pel municipi. L'origen es troba en un viatge de fi de curs a les Canàries, però en el cribratge d'aquesta tarda també s'ha convocat els assistents al derbi de futbol entre els dos equips locals, que es va disputar el 20 de juny. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Avui ha estat el torn de la franja d'edat d'entre 25 i 40 anys, entre els quals es trobaven també alguns dels assistents al derbi local de futbol entre la Cava i el Jesús i Maria, disputat el passat diumenge 20 de juny. Després que s'hagi sabut que hi va haver positius entre el públic, és el cas de l'Albert, de 30 anys, que va assistir al derbi local i que explica que ha decidit fer-se la prova per tal de poder evitar nous contagis.
I poder-ho descartar i evitar que es propague més la pandèmia, i a més perquè la meva feina va dedicar al públic i evidentment doncs no caldria contagiar ningú més.
La segona part del cribratge realitzarà demà al matí, també al cap de Deltebre, i en este cas s'ha cridat a la franja d'entre 18 i 25 anys. Pel que fa al brot arran del viatge de fi de curs a Tenerife, hi ha 34 positius detectats i més de 287 contactes estrets en aïllament.
I encara una última qüestió. El govern espanyol exigirà als turistes que vinguin del Regne Unit una PCR negativa o la pauta de vacunació completa. La mesura entrarà en vigor aquest pròxim dijous a causa de l'evolució negativa de la pandèmia al Regne Unit.
Pedro Sánchez ha justificat la mesura per les dades sobre la pandèmia que arriben del Regne Unit amb una incidència acumulada molt per sobre dels 150 casos per 100.000 habitants en 14 dies, atribuïda a la propagació de la variant Delta. Fins ara es considerava el Regne Unit un país sanitàriament segur i els turistes britànics podien viatjar a Espanya sense necessitat de presentar cap prova ni estar vacunats. En tornar al seu país, en canvi, els britànics sí que havien de fer-se una prova i passar una quarantena. Ara, però, segons Sánchez, l'evolució negativa de les dades epidemiològiques obliga a prendre alguna precaució addicional per protegir la població de nous brots de contagi. Els turistes britànics que vulguin entrar a Espanya hauran de presentar una PCR negativa o demostrar que tenen la pauta completa de vacunació.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'altre titular del dia ens porta a Barcelona, on finalment aquest dilluns ha quedat inaugurat oficialment el Mobile World Congress, un any i mig després que s'anul·lés l'edició del 2020 per la pandèmia. La gran cita del sector del mòbil es fa, però en format híbrid i reduït. La Fira de Gran Via de l'Hospitalet acull 700 expositors presencials i 300 marques més presenten els seus productes de manera telemàtica. En relació amb els visitants, se n'esperen prop de 30.000, una xifra que queda molt lluny dels més de 100.000 que es donaven cita a Barcelona abans de la Covid-19. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Torna una versió reduïda del mobile i tot i així és l'esdeveniment presencial més gran que s'ha fet al món en el darrer any i mig. S'esperen uns 30.000 visitants, lluny dels 100.000 assistents de l'any 2019. L'Hospitalet a més tindrà per primer cop un estand propi, l'Hospitalet 6.0, i l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, en destaca la importància del retorn d'aquest tipus de congressos.
El món ha vingut aquí, encara que sigui amb un percentatge inferior de visitants, però és important que passin a les presentacions, no?, que aquest matí hem tingut el plaer, no?, de sentir dels nous productes, de com la tecnologia ajuda en el nostre dia a dia.
El Congrés de Telefonia Mòbil arriba sense previsió de grans estrenes. Grans marques com Samsung, Google, Facebook, Sony, Ericsson o Vodafone no hi seran. L'impacte econòmic serà molt menor i es veuran afectats des d'empreses de muntatge d'estands, hotels, taxistes o restauradors. Fa 2 anys, el Mobile World Congress va deixar 500 milions d'euros de beneficis.
I aquest migdia també s'ha inaugurat l'estand de la Generalitat de Catalunya al Mobile i ho ha fet amb una demostració en directe de tecnologia 5G aplicada a la mobilitat per fer-la més eficient i segura. 56 empreses, entitats i centres tecnològics participen, com dèiem, al Mobile amb l'impuls del govern. Montse Hidalgo.
Conducció connectada i en remot que es pot utilitzar en situacions de risc, teleassistència d'un conductor en carretera o l'enviament en temps real de contatius audiovisuals al vehicle. Aquestes són algunes de les coses que la tecnologia de la 5a generació de telefonia mòbil permet i és l'aposta que fa el govern de Catalunya sota el lema 5G és la nova mobilitat. El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha destacat les oportunitats que la tecnologia pot aportar.
Hem de saber treballar i hem de saber posicionar el nostre país. Sempre hem estat un país d'avantguarda i, per tant, el 5G, el tot connectat, permetrà desenvolupar noves solucions, noves aplicacions i, per tant, com dic, molta ocupació d'alta qualitat pel nostre país.
Més enllà de presentar aquest projecte, a l'Estand Digital Catalonia, una cinquantena llarga d'empreses catalanes aprofiten per fer contactes internacionals i trobar possibles socis per desenvolupar les seves propostes innovadores.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Encara en clau econòmica, el govern central i els agents socials han arribat a un acord per reformar les pensions. El pacte, que és un primer pas de la reforma de les pensions, inclou la derogació del factor de sostenibilitat que permetia lligar la prestació a l'esperança de vida. Albert Güell.
Es tracta del primer paquet de reforma compromès amb Brussel·les vinculat al pla de recuperació per rebre els fons europeus. L'acord entre el govern espanyol i els agents socials inclou una nova fórmula de revalorització de les pensions que va lligada a l'IPC mitjà registrat per garantir el manteniment del poder adquisitiu. L'executiu, els sindicats i la patronal també han pactat derogar el factor de sostenibilitat, que implicava una rebaixa de la pensió inicial en relació amb l'evolució de l'esperança de vida. Se substituirà per un mecanisme d'equitat intergeneracional que se seguirà negociant fins a finals d'any. A més, el pacte inclou revisar el model de jubilació anticipada amb la introducció de penalitzacions. La reforma de les pensions que es tramitarà al Congrés com a projecte de llei s'hauria de començar a aplicar a principis de l'any que ve. El pacte no s'ha tancat de manera definitiva perquè algunes de les organitzacions negociadores esperen el vistiplau definitiu dels seus òrgans de direcció.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
I aquesta hora torna la reivindicació al carrer en motiu del Dia de l'Orgull LGTBI. Després d'una jornada plena d'actes institucionals, diferents municipis de Catalunya celebren aquesta tarda concentracions per reivindicar els drets d'aquest col·lectiu. Tot plegat 24 hores abans també que el Consell de Ministres aprovi l'esperada llei trans. Un d'aquests municipis és Badalona, on des de les 6 de la tarda s'ha llegit un manifest en favor del col·lectiu. Anem cap allà, Radio Ciutat de Badalona. Jordi Ribas, bona tarda.
Sí, i on ara a les 5 s'ha llegit un manifest a favor de la diversitat i la inclusió. Amb aquest acte, el govern d'Albiol assegura defensar la igualtat i el respecte cap a totes les persones, així com diuen, la llibertat perquè cadascú sigui com vulgui ser. A l'acte hi han participat tots els regidors, menys els del grup municipal de Guanyem, que s'han sumat ara mateix a les 7 a la jornada alternativa organitzada per Tornem-hi, l'entitat principal del col·lectiu LGTBIQ+, a Badalona. Aquesta entitat ha decidit desmarcar-se dels actes institucionals perquè argumenten el govern d'Albiol ha dut a terme polítiques en contra del col·lectiu. Per exemple, critiquen que l'actual govern local està incomplint en la prestació del servei d'atenció integral LGTBI, el conegut com el SAI.
Gràcies, Jordi. Paral·lelament, aquest matí, les principals institucions del país s'han sumat també a la celebració del Dia de l'Alliberament LGTBIQ. El Palau de la Generalitat i el Parlament han penjat la bandera de l'Arc de Sant Martí a la seva façana i també ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona. David Navarro.
Amb l'acompanyament de diversos membres del col·lectiu LGTBIQ+, Ajuntament i Generalitat han penjat de manera conjunta el panó de l'Arc de Sant Martí de les seves façanes. Posteriorment, s'ha fet una recepció al pati del consistori barceloní i un acte de commemoració al Palau de la Generalitat. Allà, el president Pere Aragonès ha fet una crida a acabar amb les agressions homòfobes.
La lesbofòbia, l'homofòbia, la transfòbia, amb totes les discriminacions per raó de com et sents o com estimes, són del tot incompatibles amb la societat moderna, oberta i avançada que volem ser. Com a govern ens comprometem a desenvolupar les lleis d'igualtat i a fer front als discursos d'odi.
Mentrestant, el Parlament ha penjat la bandera de l'Arc de Sant Martí a la seva façana principal i també l'ha situada presidint l'escala d'honor.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Govern, Parlament i presos indultats clamen per l'amnistia, l'autodeterminació i la fi de la repressió. En l'homenatge que el govern els ha fet al Palau de la Generalitat, el president Aragonès recorda que demà alguns dels consellers indultats han de declarar davant el Tribunal de Comptes, el mateix dia que ell i el president Pedro Sánchez es reuniran a la Moncloa. Mont Carvajal.
El Palau de la Generalitat en Jordi Puigneró els ha agraït el sacrifici fet i ha advertit al president Pedro Sánchez que la concòrdia no és compatible amb la repressió.
La concòrdia és acceptar que votar és la via per solucionar els conflictes polítics. No som ingenus. Sabem que exercir pacíficament el dret a l'autodeterminació no serà tasca senzilla, però estem disposats a persistir.
El president Pere Aragonès ha reclamat una llei d'amnistia i la fi de la repressió també del Tribunal de Cuentas.
S'ha d'acabar d'una vegada per totes l'ofensiva del Tribunal de Cuentas contra l'independentisme, que afecta, conjuntament amb tota la repressió, centenars de persones en diferents causes. I perquè la via democràtica per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol passa inevitablement per la democràcia. Passa per l'exercici d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. I que ningú s'equivoqui. Seguim entossudits a fer possible la independència de Catalunya.
Al Parlament, l'expresidenta de la Cambra, Carme Forcadell, ha agafat aquest compromís.
I ara nosaltres estem en llibertat, però continuarem treballant perquè també tots els companys que estan represaliats puguen sentir-se en llibertat. Ens hi comprometem més ferm que mai.
I la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dit que els indults són un punt de partida.
Volen fer creure que us perdonen perquè us vau, perquè ens vam equivocar, però us perdonen perquè teniu, perquè tenim raó.
En els dos actes, unes cadires buides simbolitzaven l'absència del president Puigdemont i la resta d'exiliats.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'incendi que crema des d'aquest diumenge a Alfarràs, al Segrià, ja ha calcinat una vuitantena d'hectàrees. Els bombers de Catalunya i Aragó han aconseguit estabilitzar-lo durant la matinada i preveuen donar-lo per controlat al final del dia d'avui. M1FM, ràdio. M1FM, Pili García.
L'incendi que va començar ahir poc abans de les 8 del vespre està estabilitzat. Aquesta tarda encara hi treballen una vuitantena de bombers. Aquesta matinada 46 dotacions terrestres han treballat per estabilitzar l'incendi. Al matí s'hi han sumat 7 mitjans aeris. L'incendi ha cremat massa forestal i agrícola, 60 hectàrees al Farràs del Segrià i una vintena al Belda, a la Llitera, a l'Aragó. Segons Josep Perna, inspector i cap de la intervenció, l'incendi molt probablement quedarà tot controlat. Hem parlat també amb el cap dels agents rurals del Segrià, Eladi Flix.
Tipus de vegetació bàsicament ha sigut cereal, iniciat en zones de cereal i de rostoll. És combustible que està totalment disposat, totalment sec, amb una humitat relativa molt baixa, i a partir d'aquí, ajudat amb el vent, doncs ha travessat la carretera, ens ha afectat altres camps de cereal per collitar, i a partir d'aquests camps de per collitar ja ens ha entrat a la serra, amb vegetació arbustiva, algunes alzines, i llavors ja ens ha entrat en una zona de pinar.
Els agents rurals estan investigant què és el que ha provocat aquest incendi.
En cultura, la professora i professional del món de la dramatúrgia, Sílvia Ferrando, serà la nova directora general de l'Institut del Teatre. Ferrando ha superat el procés de selecció posat en marxa per la Diputació de Barcelona. El seu nomenament tanca l'etapa convulsa iniciada per les denúncies de casos d'assetjament a l'Institut i la posterior dimissió de la seva directora, Magda Puyó.
Sílvia Ferrando substituirà Núria Plana, que va ser nomenada directora de manera provisional després de superar un procés de selecció en la qual participaven tres candidatures. Ferrando és docent a l'Institut del Teatre des del 2007 i des de fa 4 anys n'és responsable de l'àrea de recerca i innovació de la institució. A més, ha exercit com a directora dramaturga o actriu a espais com el Teatre Lliure, el Teatre Nacional o el Teatro Espanyol. Justament aquest mes de juliol dirigeix per al Grec una obra creada per ella, Hernán Cortés, S'escribe con Ñe.
I descobreixen a Ascó les restes d'uns banys àrabs de més de 1.000 anys d'antiguitat. Es tracta del segon jaciment més antic de Catalunya. Les restes estaven amagades sota l'aparença d'un corral, una bodega i un magatzem. L'autor de la troballa és l'historiador Felip Fucho. Carlos Monfort.
L'historiador Felip Fucho ha fet una troballa capdalt, no només pel poble d'Ascó, sinó que va més enllà. Es tracta d'uns banys àrabs i serien els segons que existeixen a Catalunya. Segons els documents històrics, el comanador d'Ascó, durant l'ordre dels hospitalers, es va quedar en propietat una de les sales. La resta les va cedir als moriscos i amb el pas del temps van anar adquirint diferents usos, inclosa la construcció d'unes sitges per guardar-hi l'oli. Actualment es troben desús i l'estat de conservació és molt bo.
És una troballa força important perquè arreu de Catalunya tan sols queden unes restes curtes i petites a Tortosa, que era el cap de la província de tota aquesta zona, i a nivell de tota la península ibèrica en deu quedar uns 20-25. D'aquests 20-25, n'hi ha 10 o 12 que estan conservats. La resta tan sols són ruïnes que hi ha a terra.
Malgrat que la resta són de propietat privada, aquesta troballa pot suposar un nou actiu patrimonial. Se sumaria a l'acabat de recuperar Castell d'Ascó, les restes de la mesquita o Cal Cavaller, entre altres vestigis de la història d'aquest municipi. Sens dubte, ja que dota de valor històric al municipi d'Ascó.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, parlem de futbol perquè la selecció espanyola guanya a Croàcia al minut 66 de partit. El combinat estatal ha remuntat un resultat advers. Els de Luis Enrique han començat perdent amb un autogol, però les dianes de Sarabia i Azpilicueta han donat la volta al marcador i guanya ara per un gol a dos. Els jugadors de la Roja ja saben que en cas de superar avui ronda de vuitens s'enfrontaran al guanyador del França-Suïssa que juga aquesta nit. I el jugador del Barça, Ousmane Dembélé, s'estarà uns 4 mesos de baixa després d'haver estat intervingut avui a Finlàndia. I avui el president del Girona, Delfí Geli, ha fet balanç de la temporada, assegurant que el projecte segueix endavant. L'escoltem.
Acabem de rebre un cop molt dur. La veritat és que estàvem molt a prop de primera divisió i se'ns ha escapat de les puntes de les mans. Hem de ficar en valor l'any que hem tingut, un any complicat en tots els aspectes. La gent no ha pogut venir a l'estadi, ha sigut incòmode, difícil, però des de la propietat, des del club, tots tenim clar que això és un projecte a llarg plaç, que seguirem treballant en totes les nostres forces per ficar el Girona el més amunt possible.
I en handbol aquesta tarda ha estat presentat Salva Puig com a nou entrenador del CAHC Balonmano Granollers. L'ex del Sarrià de Ter substitueix Robert Cuesta. Escoltem Salva Puig.
Moltes ganes de treballar, de conèixer les noies, de tornar una mica al Palau en una altra faceta a la banqueta i si Déu vol i la pandèmia ho permet de tornar a retrobar el màxim de públic possible i sobretot ganes de treballar.
I parlem d'hoquei sobre patins, perquè el tordarenc David Gelmà s'ha convertit en el segon reforç del Reus Deportiu per a la propera temporada. El davanter arriba provinent del Girona Club Hoquei i ha marcat 34 gols en 30 partits jugats enguany. I en bàsquet, Sergi Martínez renova amb el Barça fins al 2024. Mentre que en motor, Yamaha ha confirmat l'adeu de Maverick Viñales a finals de temporada. El pilot de Roses va qüestionar ahir la capacitat competitiva de la marca japonesa i avui s'ha confirmat que ja no seguirà a l'equip el proper curs. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Eduard Cabré als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
És l'hora de continuar.
És l'hora de transformar la societat.
És l'hora d'extingir la LGTBI-fòbia.
És l'hora d'estimar a qui vulguis.
La Diputació de Barcelona i els ajuntaments impulsem polítiques per l'equitat social i el respecte a la diversitat sexual. Volem pobles i ciutats lliures i diversos.
28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
El so de l'aigua pot ser dels més relaxants, des del ritme compassat de l'onatge a l'aigua escolant-se entre còdols d'un riu. Però us asseguro que cap riu sona com ho farà el Francolí el pròxim 3 de juliol. El Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí serà l'escenari de l'onzena edició del Riu Bombori. El tret de sortida a la sessió de música a la fresca el dispararà la nena Samsó, el trio encapçalat per la poetessa Enca Alonso i que presentarà el seu primer disc, La Gana Ferotge. Tot seguit pujarà a l'escenari el Pèsol Ferèstec, seguit pel cap de cartell Joan Colomo, a qui escoltem de fons. Per acabar la nit, els punxadiscos Etxe i San Vinilo faran ballar la concurrència, però el Riu Bombori és molt més que música. A banda, que és una ocasió d'or per descobrir el Museu de la Vida Rural, aprofitant que farà jornada de portes obertes, també hi haurà un espai per la gastronomia de quilòmetre zero gràcies a les food trucks que hi haurà presents i també a les cerveses artesanals i vins de la terra que oferiran a la barra. L'entrada al Riu Bombori és gratuïta, però es poden fer donatius per garantir la continuïtat del festival. Sigui com sigui, per facilitar el control de l'aforament és necessari inscriure-s'hi prèviament. Ho podeu fer a través del web eventbrite.es. 11è Festival Riu Bombori. Dissabte, 3 de juliol, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.
Sabies que...
L'escarola conté principalment aigua, fibra, vitamines i minerals, destacant el seu contingut en potassi. Com la majoria de verdures de fulla verda, cal que estigui present en la nostra alimentació de manera habitual i està especialment recomanada per les dones en edat fèrtil o en els primers mesos de l'embràs, pel seu contingut en àcid fòlic o vitamina B9.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre, amb l'Ali Giner.
Salut estudia obrir de cop la vacunació del tram entre 16 i 29 anys per lluitar contra els brots detectats en els darrers dies i aturar la progressió de la variant Delta. Montse Manent.
Pugen de nou tots els indicadors de la pandèmia. El perfil dels nous contagiats són menors de 30 anys. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assegurat que s'estudia obrir un sol tram per a aquest col·lectiu.
Obrim per grups de 5 anys perquè això permet que no es col·lapsin les webs. De totes maneres, el grup entre ja 16 en endavant és un grup força homogeni en el que no tenim ja casos normalment en UCI ni en altres coses i possiblement el més lògic seria ja obrir-lo d'una manera única.
Tret de sortida al Mobile World Congress en una edició reduïda i en format híbrid. S'esperen prop de 30.000 visitants, una xifra que queda lluny de la de les edicions pre-Covid.
La Fira de Gran Via de l'Hospitalet acull 700 expositors presencials i 300 marques més presenten els seus productes de manera telemàtica en aquesta edició recuperada després de l'anul·lació de la cita del 2020.
Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Torna una versió reduïda del Mobile i tot i així és l'esdeveniment presencial més gran que s'ha fet al món en el darrer any i mig. L'Hospitalet a més tindrà per primer cop un estand propi, l'Hospitalet 6.0, i l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, en destaca la importància del retorn d'aquest tipus de congressos.
El món ha vingut aquí, és important que passin a les presentacions, no?, que aquest matí hem tingut el plaer, no?, de com la tecnologia ajuda en el nostre dia a dia.
El col·lectiu LGTBI torna a sortir aquest dilluns al carrer en la celebració del Dia de l'Orgull, amb concentracions a aquesta hora i lectures de manifestos en diversos punts de Catalunya.
Al migdia s'han penjat banderes del col·lectiu a les principals institucions catalanes. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat el compromís del govern amb les lleis d'igualtat.
La lesbofòbia, l'homofòbia, la transfòbia, amb totes les discriminacions per raó de com et sents o com estimes, són del tot incompatibles amb la societat moderna, oberta i avançada que volem ser. Com a govern ens comprometem a desenvolupar les lleis d'igualtat i a fer front als discursos d'odi.
Els líders independentistes indultats tornen al Palau de la Generalitat i al Parlament, on han estat rebuts pel president del govern Pere Aragonès i el vicepresident Jordi Puigneró.
Els nou expresos han estat rebuts al Palau de la Generalitat en un acte institucional. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, s'ha compromès a treballar per la fi de la repressió i pel referèndum d'autodeterminació.
I ara nosaltres estem en llibertat, però continuarem treballant perquè també tots els companys que estan represaliats puguen sentir-se en llibertat. Ens hi comprometem, més ferm que mai.
En cultura, la professora i professional del món de la dramatúrgia, Sílvia Ferrando, serà la nova directora general de l'Institut del Teatre.
Ferrando ha superat el procés de selecció posat en marxa per la Diputació de Barcelona. El seu nomenament tanca l'etapa convulsa iniciada per les denúncies de casos d'assetjament a l'Institut i la posterior dimissió de la seva directora, Magda Puyó.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Pere Cladera, bona tarda.
Molt bona tarda. Situació meteorològica dominada en conjunt per la tranquil·litat, però amb petites excepcions. I és que durant aquestes pròximes hores i fins al vespre, més o menys, esperem escapar algunes tempestes o xàfecs localment acompanyats de calamars o de pedra en alguns punts de les comarques interiors de Girona. Poden ser puntualment d'intensitat forta i deixar localment més de 20 litres en tan sols 30 minuts i, de fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit. A la resta del territori, molta més tranquil·litat, amb nuvolades en zones de muntanya i temperatures màximes, la majoria entre els 28 i els 33 graus en els casos més elevats, bàsicament cap a les comarques interiors de Tarragona i comarques del Pla de Lleida. De cara a demà, situació més tranquil·la, amb alguns intervals de núvols a primeres hores del matí, tendiran a desaparèixer i, de nou, creixeran algunes nuvolades en zones de muntanya, però demà sense gaires conseqüències. En tot cas, algun ruixat molt aïllat o minso en punts elevats del Ripollès o de la Garrotxa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Pere Cladera. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs va millorant la situació viària a les carreteres i autopistes catalanes, tot i que encara veiem per càmeres alguns punts complicats, com per exemple la B30, encara amb cues a Barberà del Vallès en direcció Tarragona, i també hi ha trams de lentitud i aturades a les rondes de la capital catalana, sobretot en direcció Nus de la Trinitat. A banda de dir-vos que la C14 al Cuber ens consten uns 5 quilòmetres aturades en els dos sentits de la marxa a causa d'unes obres, és un pas alternatiu en aquest punt, i també hi ha força intensitat a l'A2 al tram del Col·legi a Lleida, a intensitat en els dos sentits també arran d'unes obres. Per tant, prudència si ha de circular per aquest tram. Això és tot, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salut estudia obrir de cop la vacunació del tram entre 16 i 29 anys per lluitar contra els brots detectats en els darrers dies i aturar la progressió de la variant Delta. Avui, de nou, els indicadors van a l'alça mentre Govern Central i Balear tornen a posar restriccions sobre els turistes. L'executiu exigirà als visitants del Regne Unit una PCR negativa o la vacunació completa i el Govern Balear demana el mateix pels grups de més de 20 persones. Tot plegat quan els brots detectats a les illes sumen ja 242 estudiants catalans positius dels 900 repartits a tot l'estat. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. De moment, el brot de Mallorca, el de més abast, ha suposat 132 casos a Catalunya, 76 el de l'illa de Menorca i 34 el de Tenerife. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabeza, s'ha mostrat preocupada per l'augment de la incidència entre els menors de 30 anys, però ha demanat no estigmatitzar els joves per aquests episodis. Per tal d'accelerar la immunització d'aquest grup, el departament estudia obrir de cop la franja de vacunació dels 16 als 29 anys.
Obrim per grups de 5 anys perquè això permet que no es col·lapsin les webs. De totes maneres, aquest grup, el grup entre ja 16 en endavant, entre 16 i 29, és un grup força homogeni en el que no tenim ja casos normalment en UCI ni en altres coses i possiblement el més lògic seria ja obrir-lo d'una manera única.
Cabezas ha volgut també desvincular el repunt de contagis entre els joves amb l'obertura de l'oci nocturn, ja que l'impacte no es pot valorar encara. També ha anunciat que s'han superat els 4 milions de persones vacunades i que en pocs dies s'escurçarà 8 setmanes el termini per rebre la segona dosi d'AstraZeneca a la població de 60 a 69 anys.
Gràcies, Diana. Precisament aquest dilluns el Departament de Salut ha obert la vacunació a les persones que es troben en la franja d'edat entre els 30 i els 34 anys, és a dir, els nascuts entre els anys 1987 i 1991.
L'objectiu de Salut és acostar-se com més aviat millor als col·lectius més joves perquè són els que ara s'estan contagiant més. Per vacunar-se cal demanar cita prèvia a la pàgina del Departament de Salut. Aquest col·lectiu rebrà les vacunes de Pfizer, Janssen o Moderna i el sistema informa l'usuari en el mateix moment de demanar cites sobre quin fàrmac se li administrarà.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, la incidència es dispara 5 punts des de divendres, situant-se en els 100 casos per 100.000 habitants, precisament pels brots. Sanitat ha notificat aquesta tarda 10.179 nous contagis i 10 morts per Covid-19. A Catalunya continua l'augment progressiu dels indicadors. Segons les últimes dades, la taxa de positius supera el 5%, el llindar que marca el control de la pandèmia.
No se superava aquesta xifra des del 10 de maig. També creix la velocitat de contagi per sobre de l'1. Pel que fa al risc de rebrot es manté estable als 124 punts, encara a la franja alta. Als hospitals hi ha 461 malalts ingressats, dels quals 131 estan en estat greu a les UCI. Pel que fa al nombre de defuncions, en el darrer mes hi ha hagut 6 dies en què no ha mort cap persona pel virus. L'últim va ser el dia de Sant Joan.
I a Deltebre, Salut ha dut a terme aquesta tarda un cribratge massiu per detectar les cadenes de contagi del brot detectat la setmana passada i que ja municipi. L'origen es troba en un viatge de fi de curs a les Canàries, però en el cribratge d'aquesta tarda també s'ha convocat els assistents al derbi de futbol entre els dos equips locals que es va disputar el 20 de juny. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Avui ha estat el torn de la franja d'edat d'entre 25 i 40 anys, entre els quals es trobaven també alguns dels assistents al derbi local de futbol entre la Cava i el Jesús i Maria, disputat el passat diumenge 20 de juny. Després que s'hagi sabut que hi va haver positius entre el públic, és el cas de l'Albert, de 30 anys, que va assistir al derbi local i que explica que ha decidit fer-se la prova per tal de poder evitar nous contagis.
I poder-ho descartar i evitar que es propague més la pandèmia i, a més, perquè la meva feina va dedicar al públic i evidentment doncs no caldria contagiar ningú més.
La segona part del cribratge realitzarà demà al matí, també al cap de Deltebre, i en este cas s'ha cridat a la franja d'entre 18 i 25 anys. Pel que fa al brot arran del viatge de fi de curs a Tenerife, hi ha 34 positius detectats i més de 287 contactes estrets en aïllament.
I encara una última qüestió. El govern espanyol exigirà als turistes que vinguin del Regne Unit una PCR negativa o la pauta de vacunació completa. La mesura entrarà en vigor aquest pròxim dijous a causa de l'evolució negativa de la pandèmia al Regne Unit.
Pedro Sánchez ha justificat la mesura per les dades sobre la pandèmia que arriben del Regne Unit amb una incidència acumulada molt per sobre dels 150 casos per 100.000 habitants en 14 dies atribuïda a la propagació de la variant Delta. Fins ara es considerava el Regne Unit un país sanitàriament segur i els turistes britànics podien viatjar a Espanya sense necessitat de presentar cap prova ni estar vacunats. En tornar al seu país, en canvi, els britànics sí que havien de fer-se una prova i passar una quarantena. Ara, però, segons Sánchez, l'evolució negativa de les dades epidemiològiques obliga a prendre alguna precaució addicional per protegir la població de nous brots de contagi. Els turistes britànics que vulguin entrar a Espanya hauran de presentar una PCR negativa o demostrar que tenen la pauta completa de vacunació.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'altre titular del dia ens porta a Barcelona, on finalment aquest dilluns ha quedat inaugurat oficialment el Mobile World Congress, un any i mig després que s'anul·lés l'edició del 2020 per la pandèmia. La gran cita del sector del mòbil es fa, però en format híbrid i reduït. La Fira de Gran Via de l'Hospitalet acull 700 expositors presencials i 300 marques més presenten els seus productes de manera telemàtica. En relació amb els visitants, se n'esperen prop de 30.000, una xifra que queda molt lluny dels més de 100.000 que es donaven cita a Barcelona abans de la Covid-19. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Torna una versió reduïda del Mobile i tot i així és l'esdeveniment presencial més gran que s'ha fet al món en el darrer any i mig. S'esperen uns 30.000 visitants, lluny dels 100.000 assistents de l'any 2019. L'Hospitalet a més tindrà per primer cop un estand propi, l'Hospitalet 6.0, i l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, en destaca la importància del retorn d'aquest tipus de congressos.
El món ha vingut aquí, encara que sigui amb un percentatge inferior de visitants, però és important que passin a les presentacions, no?, que aquest matí hem tingut el plaer, no?, de sentir dels nous productes, de com la tecnologia ajuda en el nostre dia a dia.
El Congrés de Telefonia Mòbil arriba sense previsió de grans estrenes. Grans marques com Samsung, Google, Facebook, Sony, Ericsson o Vodafone no hi seran. L'impacte econòmic serà molt menor i es veuran afectats des d'empreses de muntatge, d'estands, hotels, taxistes o restauradors. Fa dos anys, el Mobile World Congress va deixar 500 milions d'euros de beneficis.
I aquest migdia també s'ha inaugurat l'estand de la Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress i ho ha fet amb una demostració en directe de tecnologia 5G aplicada a la mobilitat per fer-la més eficient i segura. 56 empreses, entitats i centres tecnològics participen al Mobile amb l'impuls del govern. Montse Hidalgo.
Conducció connectada i en remot que es pot utilitzar en situacions de risc, teleassistència d'un conductor en carretera o l'enviament en temps real de continguts informatius audiovisuals al vehicle. Aquestes són algunes de les coses que la tecnologia de la cinquena generació de telefonia mòbil permet i és l'aposta que fa el govern de Catalunya sota el lema 5G és la nova mobilitat. El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha destacat les oportunitats que la tecnologia pot aportar.
Hem de saber treballar i hem de saber posicionar el nostre país. Sempre hem estat un país
tecnologies d'avantguarda i, per tant, el 5G, el tot connectat, permetrà desenvolupar noves solucions, noves aplicacions i, per tant, com dic, molta ocupació d'alta qualitat pel nostre país.
Més enllà de presentar aquest projecte, a l'Estand Digital Catalonia, una cinquantena llarga d'empreses catalanes aprofiten per fer contactes internacionals i trobar possibles socis per desenvolupar les seves propostes innovadores.
I encara en clau econòmica, el govern central i els agents socials han arribat a un acord per reformar les pensions. El pacte, que és un primer pas de la reforma de les pensions, inclou la derogació del factor de sostenibilitat que permetia lligar la prestació a l'esperança de vida. Albert Güell.
Es tracta del primer paquet de reforma compromès amb Brussel·les vinculat al pla de recuperació per rebre els fons europeus. L'acord entre el govern espanyol i els agents socials inclou una nova fórmula de revalorització de les pensions que va lligada a l'IPC mitjà registrat per garantir el manteniment del poder adquisitiu. L'executiu, els sindicats i la patronal també han pactat derogar el factor de sostenibilitat, que implicava una rebaixa de la pensió inicial en relació amb l'evolució de l'esperança de vida. Se substituirà per un mecanisme d'equitat intergeneracional que se seguirà negociant fins a finals d'any. A més, el pacte inclou revisar el model de jubilació anticipada amb la introducció de penalitzacions. La reforma de les pensions, que es tramitarà al Congrés com a projecte de llei, s'hauria de començar a aplicar a principis de l'any que ve. El pacte no s'ha tancat de manera definitiva perquè algunes de les organitzacions negociadores esperen el vistiplau definitiu dels seus òrgans de direcció.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
A aquesta hora torna la reivindicació al carrer en motiu del Dia de l'Orgull LGTBI. Després d'una jornada plena d'actes institucionals, diferents municipis de Catalunya celebren aquesta tarda concentracions per reivindicar els drets d'aquest col·lectiu. Tot plegat 24 hores abans, també, que el Consell de Ministres aprovi l'esperada llei trans. Un d'aquests municipis és Tarragona, on des de les 7 de la tarda ha començat una concentració en favor del col·lectiu. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Sí, han sigut prop d'un centenar de persones les que han escriat des dels diferents col·lectius del Camp de Tarragona a la plaça dels Carros. Ja anava a ser una concentració i finalment estan marxant cap al passeig de les Palmeres, on hi ha ambient de reivindicació, però també ambient festiu, ja que allà al passeig de les Palmeres es celebraran diferents actuacions musicals per reivindicar la cultura LGTBI i recolzar les companyes artistes. Aquest any estem reivindicant especialment la invisibilitat que ha patit el col·lectiu arran de la pandèmia i la violència familiar que han pogut patir. Atenció especial també a les persones trans i la garantia de l'esborrany de la llei trans, així com la garantia de la llei 11-2014. Les representants de la plataforma 28J s'han mostrat satisfetes amb el suport de l'acte i esperen poder recuperar un orgull amb normalitat de cara a l'any que ve.
Moltíssimes gràcies, Álvaro. Paral·lelament, aquest matí, les principals institucions del país s'han sumat a la celebració del Dia de l'Alliberament LGTBIQ. El Palau de la Generalitat i el del Parlament han penjat la bandera de l'Arc de Sant Martí a la seva façana i també ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona. David Navarro.
Amb l'acompanyament de diversos membres del col·lectiu LGTBIQ+, Ajuntament i Generalitat han penjat de manera conjunta el panó de l'Arc de Sant Martí de les seves façanes. Posteriorment, s'ha fet una recepció al pati del Consistori barceloní i un acte de commemoració al Palau de la Generalitat. Allà, el president Pere Aragonès ha fet una crida a acabar amb les agressions homòfobes.
La lesbofòbia, l'homofòbia, la transfòbia, amb totes les discriminacions per raó de com et sents o com estimes, són del tot incompatibles amb la societat moderna, oberta i avançada que volem ser. Com a govern ens comprometem a desenvolupar les lleis d'igualtat i a fer front als discursos d'odi.
Mentrestant, el Parlament ha penjat la bandera de l'Arc de Sant Martí a la seva façana principal i també l'ha situada presidint l'escala d'honor.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Govern, Parlament i presos indultats clamen per l'amnistia, l'autodeterminació i la fi de la repressió. En homenatge que el govern els ha fet al Palau de la Generalitat, el president Aragonès recorda que demà alguns dels consellers indultats han de declarar davant del Tribunal de Comptes el mateix dia que ell i el president Pedro Sánchez es reuniran a la Moncloa. Mont Carvajal.
Al Palau de la Generalitat, el vicepresident Jordi Puigneró els ha agraït el sacrifici fet i ha advertit al president Pedro Sánchez que la concòrdia no és compatible amb la repressió.
La concòrdia és acceptar que votar és la via per solucionar els conflictes polítics. No som ingenus. Sabem que exercir pacíficament el dret a l'autodeterminació no serà tasca senzilla, però estem disposats a persistir.
El president Pere Aragonès ha reclamat una llei d'amnistia i la fi de la repressió també del Tribunal de Cuentas.
S'ha d'acabar d'una vegada per totes l'ofensiva del Tribunal de Cuentas contra l'independentisme, que afecta, conjuntament amb tota la repressió, centenars de persones en diferents causes. I perquè la via democràtica per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol passa inevitablement per la democràcia. Passa per l'exercici d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. I que ningú s'equivoqui, seguim entossudits a fer possible la independència de Catalunya.
Al Parlament, l'expresidenta de la Cambra, Carme Forcadell, ha agafat aquest compromís.
I ara nosaltres estem en llibertat, però continuarem treballant perquè també tots els companys que estan represaliats puguen sentir-se en llibertat. Ens hi comprometem, més ferm que mai.
I la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dit que els indults són un punt de partida.
Volen fer creure que us perdonen perquè us va perquè ens vam equivocar, però us perdonen perquè teniu, perquè tenim raó.
En els dos actes, unes cadires buides simbolitzaven l'absència del president Puigdemont i la resta d'exiliats.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'incendi que crema des d'aquest diumenge al Farràs, al Segrià, ja ha calcinat una vuitantena d'hectàrees. Els bombers de Catalunya i Aragó han aconseguit estabilitzar-lo durant la matinada i preveuen donar-lo per controlat al final del dia d'avui. M1FM, Pili García.
L'incendi que va començar ahir poc abans de les 8 del vespre està estabilitzat. Aquesta tarda encara hi treballen una vuitantena de bombers. Aquesta matinada 46 dotacions terrestres han treballat per estabilitzar l'incendi. Al matí s'hi han sumat 7 mitjans aeris. L'incendi ha cremat massa forestal i agrícola, 60 hectàrees al Farràs del Segrià i una vintena al Belda, a la Llitera, a l'Aragó. Segons Josep Perna, inspector i cap de la intervenció, l'incendi molt probablement quedarà tot controlat. Hem parlat també amb el cap dels agents rurals del Segrià, Eladi Flix.
Tipus de vegetació bàsicament ha sigut cereal, iniciat en zones de cereal i de rostoll. És combustible que està totalment disposat, totalment sec, amb una humitat relativa molt baixa, i a partir d'aquí, ajudat amb el vent, doncs ha travessat la carretera, ens ha afectat altres camps de cereal per collitar, i a partir d'aquests camps de per collitar ja ens ha entrat a la serra, amb vegetació arbustiva, algunes alzines, i llavors ja ens ha entrat en una zona de pinar.
Els agents rurals estan investigant què és el que ha provocat aquest incendi.
Més coses, 7 alumnes catalans han obtingut la millor puntuació a la selectivitat d'enguany amb una nota de 9,90. Són 5 noies i 2 nois que han estudiat als centres de les Franqueses del Vallès, a Barcelona, Sant Sadurní d'Anoia, la Bisbal de l'Empordà, Sabadell, Artesa de Segre i Móra d'Ebre.
En total, 31.531 estudiants han superat les proves en la convocatòria ordinària d'enguany, és a dir, el 96,77% de l'alumnat ha aprovat. El percentatge superior al de l'any passat, que va ser el 94,48% del total. La nota mitjana global de la fase general també ha pujat respecte al 2020 i s'ha situat en el 6,84 respecte del 6,61 de l'any passat. Per matèries comunes, les mitjanes més altes són un 8,31 a francès, un 7,64 a italià, un 7,34 a alemany i un 7,07 a història. La mitjana de llengua catalana i literatura ha quedat en un 6,93 i la de llengua i literatura castellana en un 6,60.
En cultura, la professora i professional del món de la dramatúrgia, Sílvia Ferrando, serà la nova directora general de l'Institut del Teatre. Ferrando ha superat el procés de selecció posat en marxa per la Diputació de Barcelona. El seu nomenament tanca l'etapa convulsa iniciada per les denúncies de casos d'assetjament a l'Institut i la posterior dimissió de la seva directora, Magda Puyo.
Sílvia Ferrando substituirà Núria Plana, que va ser nomenada directora de manera provisional després de superar un procés de selecció en el qual participaven 3 candidatures. Ferrando és docent a l'Institut del Teatre des del 2007 i des de fa 4 anys n'és responsable de l'àrea de recerca i innovació de la institució. A més, ha exercit com a directora, dramaturga o actriu a espais com el Teatre Lliure, el Teatre Nacional o el Teatro Espanyol. Justament aquest mes de juliol dirigeix per al Grec una obra creada per ella. Hernán Cortés s'escribe con ella.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, parlem de futbol i és que la selecció espanyola està acabant el partit amb Croàcia, almenys al temps reglamentari, amb empat a 3 després de remuntar un resultat advers. La selecció espanyola, amb gols de Azpilicueta, Ferran Torres i Sarabia, ha vist com en els darrers minuts del temps reglamentari els croats empataven el partit. Per tant, d'aquí uns instants ho confirmarem, però tot fa pensar que anirem a la pròrroga en aquest partit de vuitens de final entre Espanya i Croàcia. Seguim parlant de futbol perquè el jugador del Barça, Ousmane Dembélé, s'estarà uns 4 mesos de baixa. I és que Dembélé ha estat operat avui del genoll a Finlàndia i, per tant, es perdrà aquests mesos de competició. Per cert, s'acaben els 90 primers minuts, per tant, partit de la selecció espanyola i Croàcia a la pròrroga. I avui el president del Girona Futbol Club, Delfí Gel, li ha fet balanç de la temporada assegurant que el projecte segueix endavant amb la mateixa força. Ara, escoltem Delfí Gel.
Acabem de rebre un cop molt dur. La veritat és que estàvem molt a prop de primera divisió i se'ns ha escapat de les puntes de les mans. Hem de ficar en valor l'any que hem tingut, un any complicat en tots els aspectes. La gent no ha pogut venir a l'estadi, ha sigut incòmode, difícil, però des de la propietat, des del club, tots tenim clar que això és un projecte a llarg plaç, que seguirem treballant en totes les nostres forces per ficar el Girona el més amunt possible.
I en vol aquesta tarda ha estat presentat Salva Puig com a nou tècnic del CAC 7 Balonmano Granollers. L'ex de Sarrià de Ter substitueix Robert Cuesta. Escoltem Salva Puig.
Moltes ganes de treballar, de conèixer les noies, de tornar una mica al Palau en una altra faceta a la banqueta i si Déu vol i la pandèmia ho permet, de tornar a retrobar el màxim de públic possible i sobretot ganes de treballar.
I en hoquei sobre patins, l'Olot ha pujat a hoquei plata. Després de forçar el tercer partit dissabte amb una victòria contra el Congrés, els garrotxins ahir diumenge van tornar a guanyar els barcelonins en el tercer i definitiu partit i, per tant, jugaran a hoquei plata. Escoltem el tècnic de l'Olot, Miquel Ràfols.
Estem molt, molt feliços. S'ha de valorar moltíssim el que ha fet l'equip. S'ha de tenir en compte que és una plantilla en la que d'11 nou jugadors i dos porters, i d'aquests 11 jugadors només tenim dos jugadors de fora, que fa anys que els tenim amb nosaltres. Per tant, una plantilla formada a Olot, això fa que encara sigui més gratificant i més emocionant el fet d'haver assolit aquest ascens.
També en hoquei sobre patins, el tordanenc David Gelmà es converteix en el segon reforç del Reus Deportiu per a la propera temporada. El davanter arriba provinent del Girona Club Hoquei i ha marcat 34 gols en 30 partits jugats aquesta temporada. I en bàsquet, Sergi Martínez renova amb el Barça fins al 2024. El rubinenc de 22 anys ha disputat ja 54 partits aquesta temporada amb el primer equip blaugrana. I un darrer apunt en motor, Yamaha ha confirmat l'adeu de Maverick Viñales a finals de temporada. El pilot de Rosa es va qüestionar ahir la capacitat competitiva de la marca japonesa i avui s'ha confirmat que ja no seguirà l'equip al proper curs. I simplement apuntar que la selecció espanyola ha acabat empatant a 3 amb Croàcia i, per tant, pròrroga en els propers minuts de la Roja. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Eduard Cabré als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Step.